Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins les 12, el dia que, per exemple, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Madrid el primer clàssic de la temporada a la Lliga CB. Madrid 86, Barça 79, el Barça ha perdut de 7 punts. Ha tallat la diferència els dos últims minuts, però no ha tingut opcions reals de victòria a la pista del Madrid. Segona derrota del Barça en aquest inici de temporada contra el Madrid fa 15 dies. També es va perdre a la semifinal de la Supercopa. A la Lliga de Futbol, el Madrid és líder en solitari després de la seva victòria ahir a Girona, 0-3. Porto ha salvat la cama. Sembla que no té cap lesió greu després de l'entrada salvatge de Nacho, ja cap al final del partit ho confirmarem amb l'Eduard Solà. El Madrid és líder amb 21 punts, el Barça és segon amb 20 punts i el Girona tercer amb 19. El Barça va guanyar divendres al Sevilla amb gol en pròpia porteria de Sergio Ramos i un gran partit de la nova sensació del planter, de Fermín. Avui en parlarem i valorarem les opcions que té Fermín aquesta temporada al Barça de Xavi, començant pel partit de dimecres al camp del Porto a la Champions. Partits jugats avui a primera. Acaben de finalitzar dos partits, l'Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2, ha remuntat l'Atlètic de Madrid, que perdia 0-2 a la mitja hora de la primera part, i Betis 3, València 0. A la tarda, l'Alavés ha perdut 0-2 a casa contra l'Osasuna, Alavés 0 i Osasuna 2, i l'Almeria i el Granada han empatat a 3 amb un sol de justícia, Almeria 3, Granada 3. A la Lliga F, el Barça ha guanyat a Huelva i el Llevant les Planes ha sumat la segona victòria en dues jornades. Ha començat molt bé el Llevant les Planes. Sporting Huelva 1, Barça 2, el Barça ha fet el segon, el temps ha afegit i encara sort, perquè després l'Sporting Huelva ha fet l'1-2 en l'última jugada del partit. Alexi ha fallat un penal. I el Llevant les Planes ha guanyat 2-1 l'Atlètic Club. Només hi ha 3 equips que hagin sumat els 6 punts. El Barça, el Madrid i el Llevant les Planes. El Barça és líder pel fair play, perquè en dues jornades només ha vist una groga i el Madrid n'ha vist dues. A segona, demà l'Espanyol torna a tancar jornada rebent el Racing del Ferrol a Cornellà. L'Andorra va perdre ahir al camp de l'Albacete i aquesta tarda ha perdut el Saragossa a casa contra el Leganés. Això és bo per l'Espanyol, que si demà guanya es posa segon. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
De la mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 1 d'octubre. Torna a caure en diumenge l'1 d'octubre. Passarem la nit amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Han passat 6 anys. Quin és el primer record que us ve al cap després de 6 anys?
Esportiu o...?
No, no, d'aquell dia.
Bueno, doncs el fet de... la il·lusió que tenia tothom amb la puta. I les fotos que ens feien tots quan introduíem el puta a la urna.
Algú ha pensat en el que es va viure fa 6 anys en aquell històric 1 d'octubre, durant la jornada d'avui?
El partit contra les Palmes. No, per la bancada.
Bé, el que us suggereixi. A mi em ve a la ment una intervenció policial brutal baixant de Vallvidrera, que baixava de jugar a futbol.
Acabaves veure en directe?
Sí, sí, sí. I em va impactar, la veritat. Em va deixar impactat, grogui anímicament. Però vaja, han passat 6 anys, Ha tornat a caure en diumenge, l'1 d'octubre, avui molt diferent, evidentment, el del 2017. Sergi Andreu, quin record tens tu d'aquell dia?
Doncs mira, jugava a l'Espanyol al Bernabéu i les presses, tinc al cap encara, les presses de poder votar al matí molt d'hora, perquè em sembla que era quarts d'11, agafàvem un AVE amb l'Eudal cap a Madrid, i era el dia que jugàvem al Bernabéu, sempre ho recordaré. I sí, vam aconseguir votar pels pèls, a primera hora.
Uri, avui hem d'aclarir un tema, el tema co-líder. Ara en parlem. Vam debatre-ho la setmana passada.
Hem
investigat un altre cop, no?, per tancar el tema i saber quan i com hem d'utilitzar el concepte co-líder, que no...
S'ha de ser rigorós.
S'ha de ser rigorós.
Però el vau aclarir la setmana passada, no?
Bé, hem confirmat.
Ah, d'acord.
El tenia molt clar i estava en el cert l'Oriol Domènech. La resta no ho teníem tan clar. Sergi, avui, a banda del Madrid-Barça, derrota del Barça a Madrid, hi ha hagut més partits a l'ACB.
Sí, Granada 91, Girona 102, una altra victòria del bàsquet Girona que ha començat perfecta la temporada, amb 3 victòries en 3 partits. La penya ha guanyat 89 al Gran Canari 75, bona victòria del Joventut a Badalona. Breogán 85, Baxi Manresa 89, victòria del Manresa a la pròrroga. I Morabanc Andorra 87, Palència 74, primera victòria de l'Andorra en el retorn a l'ACB.
El bàsquet Girona ha guanyat els 3 partits, ara ho deia el Sergi Andreu, que s'han jugat de moment a la Lliga ACB, i és co-líder, ho dic bé, co-líder amb el Madrid i amb el Múrcia. S'ha jugat, Sergi, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet i ha guanyat el Cadí la Seu.
Sí, jugava a la Seu d'Urgell, jugava a casa, final emocionant, el Cadí ha guanyat d'un punt. I, de fet, l'Uni Girona ha tingut l'últim atac per empatar. Finalment, Cadí la Seu, 77, Uni Girona, 76.
Marc Márquez ha tornat al pòdium diumenge, avui al Gran Premi del Japó.
Amb molta pluja, tanta que s'ha retallat la cursa a la meitat de voltes. La pluja favorita al pilotatge de Márquez, que ha acabat tercer, ha tornat al pòdium en una cursa de diumenge gairebé un any després de l'última vegada, ara que sembla més a prop de deixar onda per Ducati. Al Japó, sota la pluja, ha guanyat Jorge Martín per davant de Pecco Bagnaia i ha posat el Mundial interessantíssim. Bagnaia encara és líder, però ara, compte, només té 3 punts de marge sobre Jorge Martín.
Golf. Aquests dies, aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, s'ha disputat la Ryder Cup a Roma, Estats Units contra Europa. Ha guanyat l'equip europeu.
Per 16 punts i mig a 11 i mig, l'avantatge de divendres a la primera jornada ha marcat aquesta Ryder, que ha tingut certa emoció fins als últims match plays, tot i els 5 punts finals de diferència.
Resultats d'aquest diumenge al Mundial de Rugby, Sergi?
Sí, Austràlia 34, Portugal 14 i Sud-àfrica 21, Tonga 8.
Aquest cap de setmana s'ha jugat la primera jornada de la Lliga de Rugby, han guanyat els dos catalans.
Sí, Santboiana 30, Pozuelo 13, Cisneros 32, Barça 39.
Aquest migdia a Voltregà s'ha jugat la final de la Copa Intercontinental d'hoquei patins i no ha pogut ser pel Voltregà.
Ha perdut 3-5 davant del Porto. Per cert, demà hi ha un Barça-Reus a l'hoquei Lliga al Palau Blaugrana.
El Granollers femení ha tornat a guanyar el Carabach a l'Europa Cup i passa ronda amb claredat.
Avui, Granollers 41, Carabach 18, més 23. Ahir el Granollers ja va guanyar de 33 gols en una eliminatòria molt desequilibrada i que s'ha jugat íntegrament a l'Olímpic de Granollers.
A la Sobal, victòria del Barça avui a Valladolid.
31-42. El Granollers va guanyar el divendres a casa, al Sinfín. Dimarts hi ha derbi, per cert, Granollers-Barça.
Partidàs. I el Club Patí Olot és campió del món al Mundial de Colòmbia, patinatge artístic.
Ha guanyat l'or en la modalitat de shows grans amb un podi íntegrament català. Or per l'Olot, el Girona ha fet plata i el Tona bronze.
Volies explicar el que ha fet Simon Biles en la primera jornada del Mundial de Gimnàstica en vers.
Sí, sí, jo no hi entenc gaire, però la Marta Garcia, que sí que hi entén molt, ha dit que vaja, que espectacular. Ha aconseguit el salt més difícil de la història, que a partir d'ara compte portarà el seu nom, el nom de Biles. És un Yurchenko amb doble mortal carpat. Això potser no us dirà res, us recomano que veieu la imatge, perquè és espectacular. Ha obtingut la nota més alta de tota la gimnàstica femenina, 6,4 punts. La Marta m'ha dit, diu, cap sorpresa, s'ho esperaven els que hi entenen, atès el nivell que havia exhibit Simon Biles en els últims mesos.
En els últims campionats nord-americans, on havia reaparegut després del que li va passar als Jocs Olímpics de Tòquio, ja fa un quant temps. La Marta diu que guanyarà l'or individual i l'or en equip Simon Biles i que serà la gran favorita de cara als Jocs Olímpics de París, que ja s'aproven, queda menys d'un any. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. concepte co-líder. La setmana passada debatíem si estava ben aplicat, si l'aplicàvem bé, si fa una setmana podíem dir que el Barça i el Girona eren co-líders de la Lliga quan tots els equips sumaven 16 punts. Això ha canviat. El Barça tenia un gol més a la vera general. A alguns no ens agradava gaire utilitzar aquest concepte de co-líders perquè veiem que el Barça era primer i el Girona segon, per això de la vera general. L'Oriol Domènech, diumenge passat, ja va defensar el concepte de co-líder. Fins i tot va apuntar que el Barça era líder i el Girona co-líder. I ara confirmarem que això és així i que s'ha d'utilitzar d'aquesta manera. Hem fet consultes, diverses consultes amb algun prestigiós filòleg, i això no és cap broma, dels més prestigiosos del país, si no el que més. I també hem consultat a altres filòlegs importants, els responsables lingüístics de Catalunya Ràdio. Hem parlat amb el Rafael Soler, el Rafalet, i ens ha aclarit en aquesta conversa que vam tenir fa uns dies quan i com podem utilitzar el concepte co-líder.
A veure, Rafael, què vol dir co-líder?
Co-líder. Fem una ràpida mirada al diccionari. Diccionari normatiu valencià. I a veure, la definició. Líder juntament amb una altra persona o un altre equip. Aquesta paraula, evidentment, es pot formar. Està formada per un prefix, que és co, en aquest sentit, i el significat és en comú, co-líder. El Barça és co-líder, efectivament.
Segur, perquè el Barça és líder perquè té un gol més en la vera general que el Girona.
A veure, exacte. A veure, líder, en principi, n'hi ha un de líder.
I el co-líder és el que acompanya el líder perquè té alguna cosa en comú, que en aquest cas són els punts a la classificació.
Correcte.
O sigui que potser seria més correcte. Aquesta és la meva interpretació. Sí. Que el Girona és co-líder amb el Barça. El Barça és líder i el Girona sí. És co-líder perquè té els mateixos punts. Però el Barça i el Girona no són co-líders. No hi ha co-campions.
Correcte, exacte. Per què? Doncs, a veure, són co-líders perquè tenen el mateix nombre de punts. El que passa que si grates una mica més i busques el gol averaig, doncs el Barça el té, diguem-ne, no, més favorable, i per aquest motiu encapçala la classificació. Tots dos són líders perquè tenen el mateix nombre de punts. Però segurament el Barça és el líder, no, segurament no, el Barça és el líder i el Girona és el co-líder.
Gràcies, Rafael.
De res.
Bé, ara el líder és el Madrid i en solitari, o sigui que el debat ens ha superat.
Escolta, no vull complicar una mica, però això dura fins la jornada 37, entenc, no? O sigui, tu no pots ser co-líder i subcampió.
No, exacte. Quan acaba la 38 ets campió o subcampió, sí, sí.
O sigui que això és perquè és la classificació provisional.
És provisional, clar, clar. Clar, clar. I ha quedat clar, no? O sigui, co-líder és correcte, però el líder no és co-líder. El líder és líder. I el co-líder no és líder, és co-líder, acompanya el líder en quantitat de punts. Això és el que tu deies la setmana passada, Uri.
Això seria el punt rigorós, però jo crec que si també dius la frase el Barça i el Girona són co-líders, tampoc seria incorrecte.
No vull dir incorrecte. A mi m'agrada més el Barça és líder i el Girona
això.
I un altre equip que també tingui els mateixos punts són co-líders. Però vaja, heu quedat conformes?
A mi m'ha semblat que ho condicionaves una mica, Xavi.
Si ho diu el Rafalet, endavant, eh?
He intentat condicionar, sí, sí.
Tu no estàs d'acord, Sònia, o què?
No, és que m'ha semblat que ell deia sí, perquè el Barça seria co-líder i llavors el Xavi el portava cap a la seva argumentació. No, que el Barça és líder i el Girona seria el co-líder. I bueno, el Rafalet ha dit d'acord, i ha continuat la confrontació.
El dimecres, en aquesta emissora, quan el Girona va guanyar el Villarreal, es va dir el Girona ja és líder en solitari. Llavors, sí. Abans què era?
Era co-líder. Sí, sí.
Sí, sí.
Va fer un pas endavant, tot i que vaja, ahir se'ns va anar tot en el risc.
Ahir es vam fer rere.
Va, comencem de debò. Avui estrenem secció musical al Club de la Mitjanit. Cada setmana el nostre muntador, el Raül Orgales, ens presentarà una cançó. Raül.
Què tal? Bona nit.
Avui, amb quina cançó t'estrenes?
Avui estreno amb un grup britànic que es diu Doves.
Doves.
Sí. D-O-V-E-S. Una mica com la grima de mans.
Doves.
I la cançó es diu Black and White Town.
Black and White?
And White Town.
Què vol dir?
Negre, bueno, seria poble negre i blanc.
poble negre i blanc. No? Escolta'm, hem de procurar que les cançons tinguin una entrada una mica més curta i no esperar tanta estona que xerrin per una qüestió d'economia del temps.
Ho anirem pulint. Tenim tota la temporada per anar pulint aquestes
molt bé,
cosetes.
Molt bé. Podem anar a Girona?
Podem anar a Girona.
Solà.
Hola, què tal?
Bona nit.
Bona nit. Saps per què no vam empatar ahir, no?
Per què?
Perquè si no haguéssim tornat a ser co-líders i us haguéssim allargat una mica més el debat.
Ja ens interessava.
Ja.
Ens interessava.
Al final vam fer un pas enrere.
A veure, com tenim a Porto després de l'entrada criminal de Nacho ahir a la part final del partit?
Tenim a Porto, que encara va coix, però, evidentment, les notícies són molt més positives del que es podia preveure, de la manera que va marxar del camp. Recordem un Llitera, estabilitzat en el mateix terreny de joc, va marxar amb ambulància, li van fer unes proves d'urgència, es va descartar que tingués cap trencament a la cama, i ara el que preocupa més és el cop que va rebre el maluc i a la cuixa, és a dir, al gluti, no?, arran de la caiguda després de l'entrada de Nacho. En principi, tampoc ha de ser res greu, però ho volen tornar a mirar, demà se li faran més proves mèdiques per aviam com si fins i tot podria jugar aquest cap de setmana. És difícil, però que pugui ser a Cádiz, com que la setmana que ve hi ha aturada, doncs segurament ho deixarien per després d'aquesta aturada. En principi, no sé si ho puc veure, avui Porto ha fet un tuit doncs que tranquil·litza bàsicament a tota l'afició i diu: moltes gràcies pel suport que em vau transmetre tant ahir a l'estadi com els vostres missatges després, em trobo bé i amb moltes ganes d'ajudar l'equip. Tenim una temporada molt bonica per davant.
No diu res de Nacho, allò, perquè ahir no, Nacho no. Sembla ser que el va trucar per interessar-se i disculpar-se,
sí,
sobretot.
Sí, i Florentino també, eh?
També el va trucar?
Sí. Florentino va trucar al Girona i després que digués a Ancelotti allò de li ha faltat lucidez, eh? Ho vau sentir a la roda de premsa, diguent de Nacho, doncs també després va trucar a Florentino demanant perdó per aquesta entrada dura de Nacho.
I s'han rebut bé aquestes disculpes? Sí, per part del jugador, sí. Sobretot, sí, eh?
Sí, cap problema. En principi, hi va haver més, una mica més de merder, podríem dir, després, quan es retira Nacho, perquè alguns diuen que li va dir alguna cosa a Porto, i això és el que va enverinar Stuani, que va anar espiratat contra Nacho, però després ja no va passar d'aquí.
Va muntar per part de Florentino, perquè Nacho sí que està obligat a demanar disculpes, però que ho hagi de fer el president.
Sí, a mi m'ha sorprès quan ho ha explicat ara el Solà.
Sí. Va trucar Florentino i disculpes de Florentino i disculpes d'Ancelotti.
Molt bé. La derrota 0-3 contra el Madrid, que tampoc hauria de ser un drama, no. Ha rebaixat molt l'eufòria, Edu?
Home, és que ja no n'hi havia d'haver d'eufòria, el que passa que és clar, evidentment haver-se situat de líder, doncs sí que provoca molta il·lusió. Va ser un dia de molta il·lusió a Girona, ja ho vam explicar durant tot el Tot Gira abans de començar el partit. Hi havia molta gent amb les samarretes del Girona, molta il·lusió per poder mirar els ulls cara a cara al Madrid, però és evident que haver tornat a guanyar el Madrid, que ja va venir aquí doncs espantat pel que va passar la setmana passada i sobretot molt alerta, doncs va ser completament impossible. És evident que el Girona no podia continuar algun dia havia de perdre, primera derrota a la vuitena jornada, però no, aquí continua tothom pensant que es pot fer una bona temporada i si mires enrere, doncs veus que estàs més set per no jugar a Europa la temporada que ve.
O sigui, tens set punts de marge sobre el setè, no? O el vuitè?
Sobre el setè, perquè com que tu vas dir que no volies que anéssim a Conference, doncs ja ho miro per l'Europa League.
Mira, tenia preparada l'enquesta, però per tancar amb tu, Edu, però ja l'avanço. A veure, recuperem el termòmetre estrenat la setmana passada. L'anirem utilitzant tota la temporada, no cada setmana, per si no ens farem pesats, però vaja, tot i la derrota contra el Madrid, en el mal moment, veieu el Girona Europa a final de temporada, Uri?
Jo la setena plaça, almenys.
Setena plaça. Sònia?
Sí, jo la setmana passada volia que incloguessis Conference, però també veig la...
Ve la setena Conference, no?
Sí. Conference.
Tu vas ho vas frenar a Europa League, a la sisena.
Sí.
Però Sònia i jo...
Ja va, us deixo setena. Marge. Vinga, va. Sí? Jo saps, Sònia, que sempre Europa, deixo marge per
marge.
La negociació. Sí.
Doncs aleshores sí que veig
setena,
gira
a
Europa. Sí.
El Jordi Costa.
Europa League.
Europa League. Cinquè o sisè. El Ricardo Quemada.
Europa en general, no?
Sí.
O pel termòmetre el podrem anar matisant.
Sí.
Home, ho dic perquè ara mateix tampoc descartaria la possibilitat de que entrés a Champions ara mateix. No sé com evolucionarà això.
Solà, què? Com et quedes?
Home, si anem a Champions ja, escolta'm, cap a Munic... Mira, si fem un any Champions... em jubilo després.
Bé, escolta'm, que no...
Tu m'has fet promeses, sí, que després te les has menjat totes.
Perquè l'altre dia jo pensava, la del Tati Castellanos, com no va fer hat-trick, sinó que en va fer quatre, que t'havies de tatuar patatim, no?
Patatim, sí, patatim, en lloc de patapam.
Et va salvar, no?
Vaig, sí, em vaig tatuar, va ser el dia que em vaig tatuar patapam.
Sí, 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 recordem
tots. I després vaig dir que si feia un hat-trick Tati Castellanos, em tatuava patatim, però no va fer un hat-trick,
va fer un poquet,
quatre.
Va fer un poquet.
Exacte.
Amb una interpretació molt lliure dels fets,
escapar, doncs
et vas escapar de fer-te el segon tató. I ara dius que si el Girona es classifica per la Champions, fas la temporada de la Champions.
Sí, sí.
Recorda que no hi ha prèvia, no hi ha prèvia, eh? O sigui, ni dieu directes. O sigui, ja no és el neguit de la prèvia. I després et retires. Amb, sí, amb, jo... amb 30 i quants?
Amb 34.
Amb 34.
Un, i amb un gran patrimoni.
T'has de jubilar sempre a l'alçada de la... De, a la cresta de la ona.
Clar, clar, clar. Pujant,
Champions,
pujant.
Exacte,
pujant,
exacte.
Solà, bona nit.
Bona nit.
A veure, el Girona va perdre contra el Madrid és líder, el Barça és segon a un punt del Madrid, després de guanyar 1-0 al Sevilla aquest divendres. El partit del Barça ja ens queda lluny, eh? Sembla d'una altra vida, gairebé. Segons Xavi Hernández, una bona actuació del seu equip, ens va deixar més coses, la lesió de Rafinha, que té per 3 setmanes, i la confirmació que Fermín té moltes coses a dir aquesta temporada al primer equip del Barça. Per parts, Ricard Torquemada, tu ja el divendres coincidies força amb Xavi després del partit sobre les bones sensacions que t'havia deixat el Barça.
Sí, a mi, tot i que encara estic pendent de revisar el partit, diríem, allò quirúrgicament, jo sí que crec que el Barça va fer un partit bastant complet. El que passa és que aquest debat ja el vam tenir a temporades anteriors, dies que a Xavi li va agradar molt l'equip i dies que, en general, a la crítica no li va agradar tant, no? Especialment la segona part, també coincidíem amb el Jordi a l'efecte Costa. La segona part, jo crec, del Barça és molt bona. Probablement la primera part està massa exposada a un intercanvi de cops, hi ha poc control, al Sevilla ja li agraden aquests partits d'anada i tornada, i encara que el Barça potser va ser un pèl millor, és veritat que l'escenari podia ser més favorable al Sevilla, però jo crec que la segona part del Barça és molt bona i no la tanca perquè no acaba bé les jugades, però té el control que li havia faltat a la primera part, i jo crec que no és una casualitat que hi fos Fermín al camp.
Ara parlarem de Fermín. A la resta us va agradar tant el Barça de divendres contra el Sevilla, Uri?
A mi em va agradar, però no tant com Xavi. Jo ho rebaixaria una miqueta. Jo crec que moltes fases del partit va ser igualat, va ser competit. Sí que és veritat que el Sevilla va donar molt bona imatge, i per mi el Sevilla té molt bons jugadors, però tampoc no va patir en excés en cap moment del partit. Quan el Barça marca 1-0 sí que estava atacant, tenia ocasions, però no veies el Sevilla, jo crec que...
Desbordat, sí senyor.
No, resolia bé les opcions del Barça, la resolia bé en defensa, i jo crec que si no arriba a ser per gol, el partit és que es pogut allargar i inclús acaben empat. Per tant, sí que vaig veure un bon Barça, però no tant com va dir Xavi després a la roda de premsa.
A la part final del partit, el Barça perd la pilota, el Sevilla juga molt a camp rival, tampoc et van generar cap gran ocasió de gol. Sònia, tu com ho vas veure i percebre?
Sí, no estic tan entusiasmada com Xavi amb el partit, i no em sembla que, més enllà del gol que es marca en pròpia porta Ramos, el Barça tingués en aquella segona part, que sí que és veritat que tenia millor joc, però no recordo grans ocasions de gol. És a dir, sí, a tres quarts estàvem allà, però no recordo que fos capaç de generar. També és cert que el Barça va sumant baixes i les ha d'anar notant, i que al davant hi havia un equip important de la Lliga Espanyola. Però vaja, em sembla un partit correcte del Barça, sense més.
Costa?
Bueno, com que el Ricard ja m'ha fet de portaveu, no afegiré gran cosa més, però a mi la primera mitja hora de la segona part, no recordo exactament el minut del gol, però crec que és el 80 o així que entra Oriol Romeu, que coincideix amb els minuts posteriors a l'1-0, que l'equip fa un pas enrere.
Sí.
Però fins aleshores, a mi, més enllà de que estic d'acord amb la Sònia que no hi havia ocasions, li vaig trobar a l'equip una cosa que em costa molt de veure-li, que és que el joc fluïa. I jo coincideixo amb el Ricard, que en part hi ha responsabilitat, no només d'ell, però la presència de Fermín hi ajuda, i em sembla que tot el que a la primera part eren anades i vingudes i segurament més sensació de perill a l'àrea rival, però també a la teva, a la primera mitja hora de la segona part, a mi em va semblar un monòleg del Barça, i que a més allò tenia sentit i ritme, que després no ho concretes en ocasions, és veritat, però per comparació, per exemple, amb moments dels dos últims partits de Son Moix i contra el Celta aquí a casa, que és veritat que es va resoldre en aquells 10 minuts finals màgics, però a mi em va fer la sensació que l'equip no fluïa, i en canvi a la segona part contra el Sevilla sí que vaig tenir aquesta sensació, i per això em quedo amb un relatiu bon regust, però és veritat que tant com el de Xavi, no, amb Xavi sovint em passa que coincideixo en el diagnòstic però no en la gradació, diguéssim, i en aquest cas estaríem aquí, però vaja, a mi em va agradar més la segona part del Sevilla que res del que vaig veure a Mallorca.
O contra el Celta, que va ser 10 minuts de bogeria, però el joc tampoc no va fluir. Segurament tenia a veure que Fermín és més migcampista que Rafinha, que el va col·locar gairebé interior el divendres contra el Sevilla. Rafinha, lesió muscular, 3 setmanes de baixes, a l'espera per després de la pròxima aturada de seleccions, que pugui reaparèixer, per exemple, uns minuts el diumenge 22 d'octubre a Montjuïc contra l'Atlètic, i estigui bé en condicions per afrontar el clàssic contra el Madrid del dissabte 28 d'octubre, que també jugarà a Montjuïc. I Fermín, teniu la sensació, entre les baixes, sense Pedri, sense De Jong, encara sense Rafinha, i sobretot pel seu propi rendiment, que Fermín serà més important del que podíem pensar fa unes setmanes, aquesta temporada, el primer equip del Barça, Uri?
Jo tampoc no diria tant. Sí, és veritat que ara coincideixen que hi ha molts jugadors lesionats al mig del camp, i per això he d'aprofitar l'oportunitat. Tampoc crec que acabi sent un futbolista determinant, que acabi sent un gran futbolista. A mi el que em sembla de Fermín és que és un jugador intel·ligent, que sap les seves carències, i que el que fa és acompanyar molt bé la resta de l'equip. I sap que està rodejat de grandíssims jugadors, i el que fa és bons passes, tornar bé les parets, moure's bé, buscar bé els espais, saber quan hi ha una centrada, buscar bé el lloc de remat.
Doncs sí, això és poc, eh?
No.
Sí,
que no és un jugador de grandíssimes qualitats, però que sí, aprofita les que té i és intel·ligent jugant.
Sí, però no li veus el recorregut. Si comencem a repassar migcampistes que hem tingut en els últims 5 anys, no sé si n'hi ha gaires que facin tot això.
No, tenen. No li veus el recorregut, Uri, que està tenint Gavi?
No
li veus, eh?
No el veig consolidat durant anys al primer equip de Barça.
No el veus, eh?
Jo m'imagino que tindrà els minuts que l'any passat tenia Kessié, i em quadra molt més un migcampista com Fermín pel Barça amb aquests minuts, que no pas els minuts que tenia Kessié.
Ben vist. A veure si fa gol el 28 d'octubre contra el Madrid. Costa, tu t'agrada Fermín, eh? Ara ja començaves la defensa.
A mi molt, però m'agrada pel poc que li he vist, que em sembla que tot ho ha fet bé, i em convenç perquè l'entrenador, i no crec que ho digui de cara a la galeria, fa la sensació que també li agrada tot el que li veu. És veritat, i en això no puc portar-li la contrària a l'Oriol, que fins ara, que pràcticament s'hi ha vist obligat perquè no tenia més peces, gairebé no l'havien vist. Ho dic d'una altra manera, el divendres, en l'onze inicial podia haver tirat per Fermín, i Xavi prefereix apostar per aquest paper més de mitja punta de Rafinha, perquè té més galons o perquè li agrada el que ha vist en els últims partits en aquesta demarcació, però a mi em sembla que amb una plantilla tan curta com la que té el Barça de jugadors del primer equip, que si no m'he descomptat són 19, estic d'acord que no serà el jugador que decidirà si guanyarem la Lliga o si arribarem a semis de la Champions, però jo crec que jugarà bastant.
Ricard, Fermín.
Sí, jo també crec que jugarà bastant. És que tot el que ha desplegat l'Uri jo crec que és molt interessant per a un futbolista. I el Barça no pot tenir sempre primeres espases al mig camp. També ha de tenir jugadors de segona unitat que sàpiguen desenvolupar el seu rol, no? Per tant, no sé si l'Uri anava per aquí. Jo crec que a Fermín li costarà molt ser titular indiscutible al Barça, però jo crec que pot tenir molts més anys que alguns dels titulars, perquè és que els titulars hi haurà un moment que necessitaran jugar els minuts que creuen que han de jugar. I Fermín sap el terreny que trepitja, i com és intel·ligent sap que ell no és un actor principal, ell sempre serà un actor secundari. Els actors secundaris són absolutament imprescindibles en clubs així. És a dir, Nacho quants anys fa que és al Madrid? Molt. És el millor central del Madrid, és el millor central de la Lliga, és el millor central d'Espanya, però no sé si fa 10 o 12, i sempre que hi ha una baixa i a Nacho per cobrir la defensa. Doncs el Barça, tenir un migcampista que representi el que necessites futbolísticament, encara que no hagi de ser un actor principal, ni hagi de ser un futbolista determinant, ni hagi de tenir, diríem, la figura de Gavi, doncs és un jugador que jo crec que és molt agraït, i jo crec que quadra molt, molt bé amb el que té el Barça i el que necessita. I jo sí que crec que aquest any el veurem de titular en algun partit gran, i no tardarem gaire.
Partit gran, eh? No trigarem gaire? Estàs enfocant a dimecres?
Pues, doncs no ho sé si serà dimecres, però sí que amb el, tal com està el mig camp, a mi no m'estranyaria. No sé si ho serà, eh? Però vull dir que jo crec que està aprofitant molt bé les oportunitats i que està molt a prop de poder... Quan dic partit gran no vull dir només el Barça-Madrid o un partit de Champions, potser un partit contra un Atlètic Club o un Atlètic de Madrid, o sigui, un partit de, vull dir, dels assenyalats, sí. No?
Dimecres és Porto, que el Barça juga partit de Champions, segona jornada de fase de grups, al camp del Porto. A mi m'encanta, Fermín. La veritat és que trobo que sou una mica garrepes en la lògica cap a aquest noi, excepte el Costa. A mi em sembla que és un jugador que entén el joc, que es mou molt bé, tècnicament força pulcre, diu Xavi, no? Força pulcre, que té molta arribada molta ambició.
I Xavi també diu que fa tot el que li diu.
Mira.
I aquí hi ha un factor que no és menor, que és que ve del Linares.
Què vols dir?
Bueno, pues que hi ha jugadors que al mi són joves i que venen del Barça B i que van crescuts i van a la seva i volen lluir-se.
Que t'ha baixat a la terra, no?
Ja, exacte. Ja que farà el que sigui per mantenir-se al primer equip, farà el que li digui l'entrenador, lluitarà cada minut de l'entrenament, lluitarà cada minut que juguin en el partit, i això es nota.
Perquè aquesta evolució... Ara mirarem d'esbrinar aquesta evolució de Fermín en l'últim any, en el pas pel Linares, que aquí pràcticament el van deixar de la mà de Déu.
Jo vaig veure molts partits quan jugava al futbol base al Barça i no hagués donat ni un euro per Fermín.
Això deia el teu germà, el Carles, també el divendres a la TDT.
Però no, ja... no només perquè era físicament poca cosa, però això és igual perquè en altres jugadors que han sigut poca cosa i han triomfat, sinó perquè tampoc no és que no destacava gens.
No destacava gens.
És que si no s'hagués creuat en el camí de Xavi, probablement Fermín ara estaria també jugant aquesta temporada, no sé si en el Linares o en un altre equip.
Bé, però això sonia com Pedrito amb Guardiola. Si no us hagués creuat amb Guardiola, no hauria estat campió del món.
Sí, per això destaco el mèrit de Xavi, que li va saber veure la utilitat a un jugador que no era dels assenyalats. És a dir, l'aposta de Xavi per Lamine Yamal, per posar-te un exemple, té molt mèrit per l'edat que té Lamine Yamal a dia d'avui.
Però
tothom al club sabia, que Lamine Yamal era un dels escollits, sí. No? En canvi, en el cas de Fermín, només l'ha sabut veure Xavi.
Bé, només, quan l'ha vist, però aquest noi després de futbol. Clar. O sigui, clar, te'l trobes en un entrenament i el veus...
infinitament més mèrit. Sí. Confia en Fermín que no en Lamine.
Sí, amb Lamine cau pel seu propi pis. És veritat. Ara ens expliques aquesta mirada que els que seguíeu el planter teníeu sobre Fermín quan va arribar al Barça, que ja fa uns quants anys, era molt jove. Avui especial Fermín, al Club de la Mitjanit i al Futbol Club del Mas.
Alimenta
amb
molles, ja volem el pa sencer.
Dalmas, com estàs?
Molt bé, bona nit, com esteu?
Què t'agrada més de Fermín a tu?
Mira, jo crec que té moltes coses interessants i ara us escoltava atentament, però jo em quedaria amb l'arribada i amb la verticalitat que té des de la segona línia, no? És un jugador que arriba molt bé i que és molt vertical i que la té molt ben entesa, eh? De fet, ahir en els 55 minuts que juga fa 29 passades, 15 van cap endavant, i aquesta capacitat que té per girar i atacar l'última línia m'agrada molt.
I la rematada?
I la rematada, sens dubte. Jo crec que a dia d'avui és el migcampista que té més gol. Si parlem de migcampista pur, el migcampista que té més gol de la plantilla, eh? No només perquè porta un gol en els pocs minuts que ha jugat, sinó és que per mi hi ha una dada que em sembla molt significativa, i és que Fermín ha jugat 4 partits, recordeu, a Villarreal va ser pràcticament testimonial.
Sí, però ja va tenir un xut que gairebé fa el 3-5.
Exacte. En tots els partits, en tots, ha acabat com a mínim en un xut a porteria, fins i tot aquell dia que va jugar 4 o 5 minuts.
Sí,
no?
Sí.
Sembla que és un jugador que olora molt bé aquesta última part de camp, i amb un Barça que no va sobrat de gol, a mi em sembla que això és molt interessant.
Hi ha el xut de Villarreal que envia córner al porter del Villarreal i que anava ben ajustat i era una bona rematada des de la frontal. Hi ha el gol al camp del Mallorca que t'ajuda a empatar a dos al partit. Vaja, que empata a dos al partit. I l'altre dia només sortir fa una acció tècnica brillant a l'interior de l'àrea, passada de la Lamine Yamal amb un control orientat amb la dreta. Té una mica de mala sort perquè la pilota s'allunya del peu esquerre.
Un punt de sang freda. Va poder rematar massa ràpid, estava sol.
Pot ser, però vaja, és que estava al punt de passar.
Però la
rematada
de Mallorca, per exemple, que sembla un gol molt fàcil.
És bona, la clava ja.
Hi ha jugadors que xuten al ninot o l'envien a la grada. Sí. I amb l'interior del peu ho assegura perfectament.
Sí, sí. Àlex, en quines posicions te l'imagines? L'hem vist d'interior, sobretot.
Sí, a les dues que vam veure el divendres, no? És a dir, part alta del quadrat a la dreta, també podria jugar la part alta del quadrat a l'esquerra, però també ho pot fer de fals extrem. De fet, i ara parlarem, no?, en el futbol formatiu, que l'Oriol també l'ha vist molt, jo l'he vist allà d'extrem esquerra o de fals extrem esquerra.
Bueno, quasi sempre va jugar davanter, a les categories inferiors.
Obert a la banda, eh?
Sí, sí.
Obert a la banda. Uri, tu deies que no hi confiaves gaire en el futur de Fermín al primer equip fa uns anys, eh?
No, és que quan jugava al futbol base al Barcelona és que no destacava gaire, és que a més jo crec que van haver-hi temporades que era més suplent que titular, perquè hi havia jugadors de la seva generació doncs, que jugaven molt més i que brillaven molt més i que et donava la sensació de que hi havia més opcions d'arribar al primer equip.
I com has viscut aquesta evolució?
Bueno, jo és que l'any passat al Linares que no el vaig veure cap partit, sí que veia que anava fent gols i que era titular i que destacava, però el partit no en vaig veure cap.
Àlex, tu el tenies controlat a Fermín abans que marxés cedit al Linares?
Sí, jo l'havia vist. El Linares tampoc el vaig veure, però sí l'havia vist i coincideixo plenament. Futbolista com el prototip de mitja punta o extrem que hi ha al futbol formatiu del Barça, no? Com n'hi ha molts, amb qualitat, molt petit, no era titular gairebé en cap, com diu l'Oriol, i per tant tocava i sortia, tenia bon regat, però sens dubte no ens esperàvem això. La qual cosa ens diu una cosa que també crec que és interessant, i és que té una capacitat d'aprenentatge molt gran aquest noi.
Diries que a Xavi, especialment a Xavi, Fermín li agrada tant, potser no més, però tant com Gavi?
Li agrada molt. Home, tant com Gavi, jo crec que Gavi té un bagatge com per estar un nivell per sobre i crec que és un palet de nivell superior Gavi, però li agrada molt, li agrada moltíssim, perquè crec que, bé, que valora molt això, sobretot aquesta capacitat d'arribada, aquest xut, aquest domini de les dues cames i sobretot l'energia. És un jugador que té energia, sempre que surt al camp es nota que ha sortit Fermín, i crec que amb les baixes de Pedri i de Dejong jo crec que tindrà molts minuts.
Això de l'energia de Fermín no és la de Gavi, perquè jo és descontrolada, una energia descontrolada, però vaja, és veritat que Fermín té una alegria especial quan juga. Aneu pensant en l'equip que faríeu jugar a Porto aquest dimecres a la Champions. Sònia, em deixaràs avançar una miqueta la Loto Xavi, que fareu dimarts al Tot Costa?
Sí. Vinga,
no hi ha problema.
Vinga,
gràcies.
No passa res.
Estigueu atents al que ara us explicaran, perquè potser sou milionaris i encara no ho sabeu.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Les dones de tot arreu, quan són mares, tenen dubtes i se senten soles. Però com és la criança al món rural? Tenen xarxa? Hi ha prou serveis? Aquest dijous, a Les dones i els dies, ser mare lluny de la ciutat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Les dones, i per fi, tots els dies.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 50.210, 5, 0, 2, 1, 0, de la sèrie 15.
No m'ha tocat.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Minuts i les 12, som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmal, Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas, ja hem aclarit com està Porto, ja ens hem imaginat fins a on pot arribar Fermín, i ara toca mirar cap al bàsquet i cap a Porto. Primer, al bàsquet. Ernest Macià, bona nit.
Bona nit, Xavi.
El Barça ha perdut a la pista del Madrid. Madrid 86, Barça 79, de 7 punts, però, Ernest, poques opcions de victòria ha tingut avui el Barça a la pista del Madrid perquè ha anat tot el partit per darrere.
Cap ni una. La veritat és que aquest marcador de 7 punts és una benedicció pel que hem vist durant el partit, perquè hem de tenir en compte, sempre analitzant el Barça en funció del rival, doncs que el Madrid no tenia Walter Tavares, que el Madrid no tenia Gabriel Deck, i que, per tant, doncs, això és, són dues baixes molt notables, i el Madrid ha sigut superior des del 9-2 de sortida, i després sí que és veritat que el Barça s'ha posat un punt per sobre al segon quart, però al tercer i a l'últim no hi ha hagut cap opció, i per tant, doncs, el Madrid just vencedor i el Barça, doncs, que necessita reflexionar.
Què ha dit Roger Grimau després d'aquest partit del Wizink?
Doncs ha admès que necessitem millorar moltes coses, com per exemple el control del rebot, com per exemple les pèrdues de pilota, i fer-ho ràpid. I Brines estaven molt capcots, però un capcot preocupat, frustrat, enfonsats, quan realment estem a principis de temporada. M'ha sobtat, la veritat.
És la segona derrota del Barça contra el Madrid en dues setmanes, després de la derrota a la semifinal de la Supercopa. És el que toca, Ernest, en aquest moment de formació d'aquest nou Barça de Roger Grimau?
Jo crec que no, perquè és un nou Barça, és veritat, però molts dels jugadors de la temporada passada segueixen, i el paper avui de jugadors com Vesely, Satoranski, Djokovaitis, ha sigut bastant residual. Aquests són els que haurien de tirar del carro a aquestes alçades de la temporada, i això no ha passat. I entre els nous, doncs, Willy Hernán Gómez s'ha de posar les piles claríssim, perquè doncs, el seu paper ha sigut absolutament residual i és el jugador més ben pagat de la plantilla. Brizuela és el que en atac demostra una mica més de talent en l'1 contra 1 i fa coses que, bé, et permeten pensar que almenys aquí el Barça hi té un segon la Provítola, per entendre'ns. Joel Parra inexistent, per tant, jo, i Jabari Parker només ensenya alguna coseta, però molt en comptagotes, i per tant, si els nous no fan el pas i els vells, els de l'any passat, no estan motivats o no tenen la força d'atracció necessària, això no anirà.
Et veig crític, Ernest.
Se n'ha de ser, no? Se n'ha de ser. Home, evidentment, també hem de dir que estem als primers dies de Roger Grimau i el seu cos tècnic, perquè no és el Roger sol, és un cos tècnic també, i cal temps, i també els jugadors. És a dir, aquí les culpes, evidentment, són compartides sempre. De manera que sóc crític perquè, a més, veig un calendari molt complicat. Tenim un altre Madrid aquí, a Madrid d'aquí a 20 dies. I després a l'Eurolliga tenim l'Efes a casa, Panathinaikos, Partizan a fora, Bayern a casa...
Heu pogut seguir el Madrid-Barça, la derrota del Barça a la Lliga ACB, Uri, l'has seguit?
Sí.
I ets tan... O sigui, tens aquest punt crític de l'Ernest o tens més paciència?
Home, és un punt crític, però quan portes només... No arribes ni a un mes de temporada amb entrenador nou, amb jugadors nous, amb pèrdues importantíssims, com el cas de Mirotic, home, jo crec que a l'equip se li ha de donar temps, però sí que és veritat que s'ha vist un Barça... a vegades sense gaires idees...
Dubitatiu, sí.
Sí, al final el guanya un Madrid... bastant bé, encara que el resultat sigui més ajustat, però sense Tavares, sense Gavidec, i la sensació que ha sigut superior en tot el
sí,
partit.
Sí, aquest controlava.
A mi, dubtes que en general aquesta temporada és, amb esports com el bàsquet o l'handbol que juguen menys gent, el tema de les jerarquies, o sigui, el substitut de Mirotic, perquè abans, quan estava Mirotic, et donava la sensació que quan anaven mal dades, ell demanava la pilota, es posava al poste baix i feia un parell de cistelles, algun triple, vull dir que ell era la muda de l'equip. Mm. I aquest any havíem aquest rol... si l'agafa algú, perquè quan es diu bueno, pues repartiran més els punts, bueno, però això tampoc no funciona gaire, sempre necessites un o dos jugadors que quan vagin mal dades agafin la responsabilitat.
Costa amoïnat?
Una mica, perquè el context és el que expliquen l'Oriol i l'Ernest, que això acaba de començar, però l'equip no transmet bones sensacions ni al davant ni al darrere. Al davant, jo ho entenc perquè Grimau vol jugar d'una altra manera diferent a la que jugava Jasikevičius, i a mi em sembla que això demana temps, perquè és un estil d'atac que pretén ser menys encotillat que el de Jasikevičius, i una mica més a la inspiració dels jugadors, però clar, ha d'haver-hi un ordre, i això necessita un cert coneixement, encara que és veritat que continuen molts jugadors, però clar, si agafes els nous, clar, avui salvem Brizuela, però Billy, que com diu l'Ernest, ha de ser la punta de llança, al davant no gaire i al darrere res, Parker, que jo crec que és una moneda a l'aire perquè és un jugador que venia d'un any i mig sense jugar a la NBA, se li nota, el talent evidentment hi és perquè és un número 2 del draft, però porta el temps que porta sense jugar. A mi m'estranya més el que passa al darrere, perquè al final defensar depèn de concentració i voluntat una mica, i avui hi ha hagut moments que semblava que el Madrid feia el que volia, i vaja, sí que hi ha feina per fer. Jo el que no faria és cremar-ho tot al tercer partit de Lliga. A mi, pel que llegeixo i escolto a l'opinió publicada i no publicada, sembla que hi ha poca paciència, i jo crec que tenint en el context que tenim, que és que has canviat d'entrenador i que, com deia l'Oriol, has perdut no només el referent, també Higgins, que és veritat que l'any passat no va jugar, però que era un jugador importantíssim, si amb tot aquest condicionant no vols tenir paciència, no anirem enlloc.
Ernest, ara ho deies, aquesta setmana comença l'Eurolliga, citaves el partit contra l'Efes, sí. La Carme Lloberes, el David Tuba, que esteu ja preparats per començar aquesta cinquena temporada de transmissions a l'Eurolliga, a l'app i web de Catalunya Ràdio. El Barça s'estrena, com dèiem, dijous al Palau Blaugrana contra l'Efes. És una estrena difícil, Ernest.
Ho és, el que passa que menys que les temporades anteriors, perquè han perdut a Misic, que és la seva estrella polar, i han perdut a l'entrenador, que s'ha anat al Panathinaikos. De manera que caldrà veure, és una incògnita, segueix sent un equipàs, eh? Però jugues a casa al Palau, abrigat amb la teva gent, per tant, aquí podria ser un punt de per impulsar-se cap amunt i guanyar una miqueta d'optimisme.
Gràcies, Ernest.
Una abraçada, vagi bé.
El Barça s'estrena dijous a l'Eurolliga contra l'Efes. Avui ha perdut a la pista del Madrid a la Lliga ACB, a l'ACB, on el bàsquet Girona ha començat fortíssim. 3 victòries amb el Madrid i el Granada, co-lidera la Lliga ACB. Avui també victòries, gran jornada, eh? Del Joventut Badalona, del Baxi Manresa i del Morabanc Andorra, per felicitat del Xavi Mujal. Tornem al futbol, ens posem en mode Champions, perquè el Barça juga dimecres a Porto, el segon partit de la fase de grups. Diria que és un partit més important del que sembla. La classificació per a vuitens aquest any, diríem que segurament serà factible pel grup que t'ha tocat, però el Porto és un rival important històricament, com a mínim sembla el rival més dur del grup, i amb els antecedents del Barça les últimes temporades a Europa, valdria la pena donar molt valor a aquest partit de dimecres. El Porto va guanyar a Hamburg el Shakhtar a la primera jornada de la Champions. El Shakhtar juga a Alemanya, a Hamburg, per la guerra, però ve de perdre 1-0 al camp del Benfica. També va jugar el divendres al vespre. Ricard, has vist el Porto de Sergio Conceição, que és l'entrenador d'aquesta temporada?
Sí, el vaig veure bé en aquest partit contra el Shakhtar. El que més em va cridar l'atenció és que el Shakhtar fa la sensació que pobres no podran estar al nivell del grup. Vull dir que és un equip que no té el ritme de competició adequat i que està vivint una situació molt complicada, no? Del Porto, un equip que és més aviat reactiu. És a dir, que és un equip ràpid en el desplegament, en les transicions, no és un equip que li agradi dominar el joc, però té futbolistes de molta velocitat a la segona línia, i per tant
un partit incòmode pel Barça, a banda de l'escenari europeu, com dius, d'un camp com és el camp del Porto, contra un equip acostumat a Europa sempre a esgarrapar, vull dir que és un equip que a les fases de grup sempre aconsegueix bons resultats, i amb un escenari on el Barça haurà d'estar molt pendent no només del que pot generar, sinó de les pèrdues, de com s'ajusta defensivament per aturar les transicions del Porto. Jo crec que pel perfil del rival no és un partit gaire senzill, com ha de ser-ho, perquè és el que ha de decidir el campió del grup.
Mm-hmm. Uri, tu l'estàs seguint al Porto, hi ha Nico, el fill de Fran, jugador del Barça, ja t'has passat.
Ara porta un parell de partits que està a la banqueta i no ha jugat ni un minut.
Ja.
Al començament sí que
sobre, Nico, titular. Perdoneu, a mi el que em va estranyar és que el vaig veure jugar de davanter, de segona punta contra el Shakhtar, o sigui, és que no juga ni de mitja punta ni de mig camp, i em va fer molt mala espina perquè la sensació és que Conceição el posava en un lloc que ell, pobre, és que no hi havia manera que pogués rebre una pilota. És a dir, l'equip no el trobava perquè estava absolutament d'esquena a porteria, havia d'atacar l'última línia, i una mica lligat amb això de l'Oriol dels últims partits on no ha jugat.
Uh-huh. És estranya aquesta situació, Uri, per Nicola, a Porto.
Bueno, aviam, jo els partits que li vaig veure de Lliga que hi va jugar, sí que el vaig veure jugant de mig centre. En el camp del Rio Ave i un parell de partits més. Suposo que el darrer partit que hauria jugat pues no li hauria durat sense Sergio Conceição, i ara em sembla que porta dos partits seguits a la banqueta sense jugar, i l'anterior crec que va jugar un quart d'hora sortint des de la banqueta. Vull dir que jo, seguint aquesta línia, no crec que jugui tampoc dimecres.
Pepe encara juga, Pepe el central històric del Porto, del Madrid, em sembla que va anar a Turquia també després del Madrid, encara juga, eh?
Sí.
Encara juga i és titular, deu tenir 40 anys, Pepe, Romero.
Sí, amb algun problema físic dels últims dies, eh?
Que no va, o sigui, no va poder jugar dimecres, eh?
Contra el Benfica no va poder jugar.
40 anys té Pepe. Del febrer del 83, 40 anys. De Jong i Pedri estan lesionats, també Rafinha, que va fer d'interior el divendres contra el Sevilla. Quin mig camp faríeu jugar aquest dimecres al camp del Porto, Uri?
Bueno, jo crec que entrarà Oriol Romeu.
Entrarà Oriol Romeu, eh?
Jo crec que Xavi tirarà d'experiència. Per tant, amb Gavi, Gundogan i Joao Félix.
Mm-hmm. Sònia?
Sí, jo també ho crec, perquè a més, m'imagino, deixant a la banqueta, ha de quedar un fora, i m'imagino que seria entre aquests dos, entre Oriol Romeu i Fermín, i els minuts de Fermín entrant des de la banqueta sempre són molt bons. I m'imagino que canvien més el partit, poder fer entrar el Fermín a la segona part, si no t'està agradant com està en la situació, que no donar entrada a Oriol Romeu.
Sí, és més revulsiu que Oriol Romeu. Jordi?
Jo depèn del que vulguis fer al darrere. Si reforces al darrere, a mi hi ha un jugador del Porto que em fa relativa por, i dic relativa perquè no em sembla un equip de grans individualitats, però el jugador que juga per l'esquerra, Galeno, em sembla un jugador relativament a tenir en compte. Si a darrere reforces amb un tercer central, que no fa pinta, perquè Xavi no ho va fer divendres contra el Sevilla i semblava una bona oportunitat, llavors sí que tiraria de Romeu, però vaja, és que tants caps, tants barrets, crec que el que heu dit tot, Romeu, Gavi,
Gundogan
i Joao Félix, però si a darrere lliguessis amb un tercer central, jo sé que apostaria per Fermín i em carregaria Oriol Romeu.
Ara t'ho preguntaré, això, Àlex Dalmas, si veus viable i veus opcions aquesta possibilitat que Xavi recuperi la fórmula de la temporada passada amb tres centrals i un d'ells, com un D o Araujo, fent de lateral dret. Però quin mig camp faria jugar el dimecres a Porto, Àlex?
Jo coincideixo. Jo Oriol Romeu, Gundogan i Gavi. I mm-hmm. Jo Fèlix fent de fals extrem venir d'ins.
Ricard, ho veus igual?
Sí.
Sí, eh? Àlex, això que et preguntava ara, sent partit de Champions, uh-huh. La història del Barça les últimes temporades a Europa, recuperaries o creus que Xavi recuperarà aquesta defensa amb Koundé o Araujo fent de lateral dret i guanyar solidesa?
És una possibilitat, jo no ho recuperaria i crec que Xavi no ho farà. Jo crec que el Barça jo aplaudeixo molt que intenti buscar coses noves més enllà d'aquest patró de 3 i un estirant, i crec que ha d'optar per als dos laterals ofensius, i que es pot compensar tancant amb tres amb el pivot o amb qualsevol altra fórmula, no? Però jo no tiraria enrere, per tant jo no faria tres centrals. El que sí veig titular, o el que sí posaria jo titular, és Lamine a la dreta, perquè crec que Cancelo conviu molt millor amb un jugador Lleis posicionalment com la Min que no amb qualsevol altra opció.
A veure, t'escolti, i Xavi, ja el Sergi Andreu connectat, que ara hem de fer la prèvia del partit de demà de l'Espanyol. El tenim, el Sergi, Sergi?
Sí, sóc aquí, us espero un moment.
El partit de dimecres és especial perquè el Barça torna a l'estadi del Dragao, que el va estrenar l'any 2003. És el primer partit de Leo Messi, tot i que fos un amistós amb el primer equip del Barça. Porto és la ciutat, i diria que és l'equip de Jorge Mendes, que demà serà a Barcelona perquè demà està previst que Lamine Yamal signi la seva renovació. És un contracte de 3 anys, perquè com té 16 anys, la normativa FIFA no permet contractes de més durada que aquestes 3 temporades. Demà signatura de Lamine Yamal. Porra per dimarts, per al Porto-Barça. No cal que em digueu el resultat. Victòria, empat o derrota, Uri?
Victòria.
Victòria. Sònia?
Victòria, del Barça.
Costa?
Empat.
Empat. Ricard?
Empat.
Àlex Dalmas?
Victòria.
Victòria. 3 victòries i 2 empats. Sergi, demà l'Espanyol què farà contra el Racing Ferrol a Cornellà?
Home, jo crec que guanyarà, no? Tenen moltes ganes de treure's del mal gust que els va deixar la derrota de Tenerife. Luis García ha dit en roda de premsa que aquella derrota els va reforçar i que l'equip va estar molt bé. Baixes segures, Keita, Valdé i Jofre, que encara no estan recuperats. Lazo, per motius personals, tampoc no hi serà. La resta, tots ok, davant d'un equip, el Racing del Ferrol, entrenat per Cristóbal Parralo, exjugador de l'Espanyol. Com a curiositat us explico que Cristóbal Parralo, que com sabeu va ser secretari tècnic de l'Espanyol entre el 2003 i el 2006, un cop va penjar les botes, va ser qui va fitxar Luis García com a jugador per l'Espanyol. I demà es trobaran cara a cara amb aquests camins creuats a les banquetes. Per tant, són dues persones que s'estimen molt, s'aprecien moltíssim, Cristóbal Parralo i Luis García, i demà coincidiran, per cert, dos entrenadors que van començar l'Adam, tots dos. L'altre dia el Carles Domènech m'ho feia notar, i és interessant també la dada. Veurem què passa amb un Racing del Ferrol que, per cert, no comença tampoc gens malament la Lliga, té 12 punts.
Molt bé. Raúl Orgales, pronòstic per demà?
Home, espero una victòria fàcil.
Victòria fàcil de l'Espanyol.
I l'un, per l'errada típica de defensa.
De Cabrera,
Sí, exacte.
Està bé, Cabrera, aquesta temporada. Us he d'acomiadar que m'espera el Damià amb les motos. Uri, bona nit, gràcies. Sònia, fins demà.
Adéu, bona nit.
Jordi, fins demà.
Bona nit.
Gràcies, Ricard.
A tu.
Bona nit, Àlex Dalmas.
Bona nit a tots.
Motos. Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Ha plogut molt al Japó i s'ha hagut de retallar la cursa. No hi havia més remei?
No hi havia més remei. Potser des de fora semblava una altra cosa. Sí que es veia que les motos aixecaven molt d'esprai, però els pilots dins de la pista pensaven que la situació era insostenible, no només per la falta de visió, sinó perquè hi havia zones d'aquaplaning i aquesta gent va anar a 300 encara que plogui. Per tant, la situació era molt perillosa.
El protagonista, o un dels protagonistes, n'hi ha més d'un, del cap de setmana i sobretot de la cursa d'aquest diumenge al matí, ha estat Marc Márquez, que ha tornat al podi gairebé un any després.
Sí, l'últim va ser Gran Premi d'Austràlia 2012. Segur que t'estàs preguntant si Marc Márquez hauria fet podi igualment,
sí,
si no hagués plogut. Doncs sí, la resposta és que no.
No,
és a dir, Marc Márquez ara mateix és un pilot d'oportunitats, la onda li permet fins a on li permet.
Estàs una mica tip que no resolgui el seu futur,
Sí, però bé, a veure, tu, jo i la resta del món mundial, La cara B d'aquesta història la desconeixem, però està clar que després de les declaracions que se li han escapat avui a Gigi Dalinha a Sky Sports dient que Márquez ha canviat la onda per la Ducati i després ha dit bé, això és el que jo he sentit... Va, ja, per favor, ets el director general de Ducati Corse i estàs declarant a la cadena italiana que té els drets de MotoGP que Márquez ha canviat la onda per la Ducati i que ho has sentit? Va, per favor, home, quina vergonya. Però en qualsevol cas, jo vaig dir...
Tu el veus cada cop més a prop de Ducati?
Jo vaig dir en el seu dia que Márquez es quedava a Honda, ho vaig dir a Misano, i ho vaig dir a Misano perquè en aquell moment Márquez havia decidit que es quedava a Honda. I en les últimes setmanes ha canviat radicalment d'opinió i jo crec que serà pilot Ducati. Ara, també és veritat que si hi ha alguna cosa en la qual té raó Gigi Dalinha és que ens falta la versió oficial de tot plegat. I espero que per fi sigui aquesta setmana.
A veure. Escolta'm, el Mundial s'està ajustant moltíssim. Ha guanyat Jorge Martín al Japó, segon Bañaia, i ara la diferència crec que és de només 3 punts, però el Mundial s'està posant encara més de Jorge Martín que de Bañaia.
Sí, fixa't que Martín ha guanyat 106 punts dels últims 111 disputats. És que Bañaia ha perdut en un mes gairebé 60 punts. És que la situació és molt bonica, perquè tots dos porten la Ducati oficial...
un en l'equip oficial, l'altre en l'equip Pramac, i el que presumeixen la gent de Ducati és que en cap cas perjudicaran a un per sobre de l'altre.
A Indonèsia, 15 dies. Gràcies, Damià.
Adeu.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Xavi Vall i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu i el David Ubach a la redacció. I el record especial d'avui és per algú a qui pots deixar les claus de casa teva. De fet, és qui es queda la majoria de les nits les claus de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. És el David Ubach, ordenat, minuciós, treballador, compromès i amb una cultura esportiva que ja voldríem molts. Aquesta setmana, divendres, l'Ubach va estrenar una petita joia radiofònica. La història encara avui és difícil d'entendre. La del Mundial perdut pel Joaquim Purito Rodríguez a Florència ara fa 10 anys. No s'entén, per exemple, l'actitud d'un company de selecció, Alejandro Valverde. Precisament, Valverde va denegar la invitació del David Ubach per participar en aquest rècords, que és una joia, una joia. El podeu recuperar a l'app web de Catalunya Ràdio. Bona nit i que passeu bona setmana.